Aquí comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
Benvinguts al programa número 24 de Camps Magnètics. Avui parlarem de les Voyager, dues naus amb una història apassionant i de les quals ja en vam fer una breu referència en el programa número 10 dedicat a Carl Sagan. Però avui elles seran les protagonistes absolutes, que bé prou s'ho mereixen. Hem titulat el programa El somni de les Voyager. Comptarem per fer-lo amb la col·laboració puntual a les veus de la Rosa Sans i l'Oriol Ferrer. Us convidem a viatjar amb nosaltres.
They were launched in 1977. That's a long time ago. We say 41 years, but it's really two generations ago. You can think of what the technology was. Your smartphone has 200,000 times more memory than what the Voyager spacecraft have. And so it's just exciting that we've been able to get it into interstellar space.
We launched two Voyager spacecraft.
L'aventura de les Voyager és, sens dubte, una de les més extraordinàries que ha dut a terme la humanitat. Com explicava aquí Susan Dodd, que va participar activament, molt activament en el projecte, qualsevol dels nostres smartphones particulars que tenim ara mateix a la nostra mà disposa d'una memòria 200.000 vegades superior a la d'aquelles dues naus llançades a l'espai a finals de la dècada dels 70. I malgrat tot, aquells enginys humans tan fràgils han estat els primers en endinsar-se en l'espai interestel·lar i s'han convertit així en autèntics ambaixadors de la raça humana arreu del cosmos.
Voyager changed our view of the solar system, really. I mean, we saw these active volcanic activity on Io. We saw the possibility of ocean on Europa. Just time after time, we were discovering things that we had not really even imagined.
Com assenyalava també Eduard Stone, que el sentíem científic de la missió, les Voyager han canviat la nostra visió del sistema solar. Hem vist volcans actius a Io, la possibilitat que hi hagi un oceà a Europa i moltes coses més que ni tan sols havíem imaginat.
La Voyager 2 es va llançar a l'espai el 20 d'agost de 1977 i la Voyager 1 dues setmanes després, el 5 de setembre. La missió original de la Voyager 1 era visitar Júpiter i Saturn. De fet, va ser la primera sonda que va oferir imatges detallades dels satèl·lits d'aquests planetes. La nau es va apropar a 18.640 quilòmetres del satèl·lit Io de Júpiter i va poder observar per primera vegada activitat volcànica fora de la Terra. Ara mateix segueix en funcionament i la seva missió s'ha ampliat amb nous objectius: localitzar i estudiar els límits del sistema solar, incloent el cinturó de Júpiter, i explorar també l'espai interestel·lar immediat. La Voyager 2, que és idèntica a la seva germana, va orientar la seva trajectòria cap a Urà i Neptú. A Urà, l'any 1986, va descobrir 10 llunes noves, i una d'elles, Miranda, va resultar ser un dels cossos més sorprenents del sistema solar, amb canons de 20 quilòmetres de profunditat. Tres anys després, el 1989, va visitar Neptú, i ara s'ha convertit en una sonda interestel·lar que estudiarà les regions situades més enllà de l'heliosfera. Les dues Voyager tenen una trajectòria hiperbòlica i han assolit una velocitat d'escapament per la qual cosa la seva òrbita no les retornarà mai més al sistema solar interior. Però les Voyager no han estat una missió més de tantes com n'hi ha hagut. Les Voyager van agafar una dimensió molt més elevada, un sentit molt més profund, gràcies, en part, a una idea genial del divulgador Carl Sagan, una idea anomenada el disc d'or. Però què és això del disc d'or?
Accordingly, as each Voyager left Earth for the planets and the stars, it carried with it a golden phonograph record encased in a golden mirrored jacket, containing, among other things, greetings in 59 human languages.
Bonjour tout le monde. Hello from the children of planet Earth.
And one whale language. 116 encoded pictures on our science, our civilization, and ourselves. And 90 minutes of the Earth's greatest hits. Eastern and Western, classical and folk, including a Navajo night chant, a Japanese shakuhachi piece, a pygmy girl's initiation song, a Peruvian wedding song, Bach. Beethoven, Mozart, Stravinsky, Louis Armstrong, Blind Willie Johnson, and Chuck Berry's Johnny B. Goode.
El mateix Carl Sagan ens explicava aquí el significat del disc d'or que es va incorporar a les dues naus Voyager, una espècie de càpsula del temps que explica la història del nostre planeta, per si una civilització extraterrestre es topa un dia amb ell. Com si diguéssim una carta de presentació de qui som i d'on venim. Un missatge gravat en un disc fonogràfic d'or que inclou 116 imatges, 55 salutacions, 19 sons inarticulats i 27 peces musicals del planeta Terra. Les imatges van des d'un paisatge desèrtic fins al naixement d'un nen. Hi ha salutacions en diferents idiomes i també en el llenguatge de les balenes. Se senten sons de volcans, de pluja, de màquines de tren. I en la part musical, ja ho hem sentit, hi ha des d'un rock, el Johnny B. Goode, fins una cançó dels pigmeus del Congo, passant per la música clàssica de Bach o Stravinsky. Una de les coses més fascinants del disc d'or són aquestes 55 salutacions en diferents idiomes, alguns del tot exòtics i d'altres desapareguts fa ja molts segles, com l'acadi o el sumeri. El nostre amic John Boswell, present en gairebé tots els programes de Cants Magnètics amb el seu projecte Symphony of a Science, quan va voler dedicar un dels seus vídeos a la gesta de les Voyager, va tenir claríssim que aquest era el principal reclam: sentir tantes veus diferents aplegades en una mena de sinfonia còsmica.
This humility and hope.
Children of Planet Earth es titulava aquest vídeo amb el qual John Boswell, amb el nom artístic de Melody Ship, va voler homenatjar les Voyager. Sentíem moltes veus en el vídeo de Boswell, però una en destacava per damunt de totes, perquè el seu missatge es repetia contínuament. La d'un nen que saludava dient "Hello from the children of planet Earth", o la de part dels nens del planeta Terra. I qui era aquest nen?
My name's Nick Sagan. I'm the son of Carl Sagan. And in the 70s, I recorded Hello from the Children of Planet Earth for the Voyager Golden Record.
Efectivament, el nen era Nick Sagan, el fill de Carl Sagan, que així es presentava ell mateix. Nick Sagan, que llavors tenia 6 anys, és escriptor de ciència-ficció i guionista de sèries i sempre s'ha mostrat molt orgullós d'aquesta petita participació en el projecte Voyager. Petita, però potser enorme. Tal vegada, un dia, la seva veu sigui la primera veu humana que escolti una civilització estel·lar en algun lloc remot del cosmos. De fet, l'aventura del disc d'or va ser un projecte molt familiar, si es pot dir així, perquè, a part del Sagan, pare i fill, també va tenir un paper molt destacat a Andruyan, que era la segona esposa de Carl Sagan.
Camps magnètics.
El 14 de febrer de 1990, la Voyager 1 envia una imatge espectacular, inèdita, fascinant. Una imatge de la Terra presa des d'uns 6.000 milions de quilòmetres de distància. Una imatge on el nostre planeta apareix com un diminut puntet enmig de la immensitat del cosmos. A qui se li va acudir aquesta idea tan genial de fer un últim cop d'ull a la nostra llar abans que la Voyager s'endinsés en les regions més remotes del sistema solar? A qui podia ser si no a Carl Sagan? I per què des d'aquell lloc tan distant? Justament per això. El que Sagan volia era visualitzar la petitesa, la insignificància del nostre petit món, que seria un simple punt de llum enmig del cosmos, o com ell mateix el va definir, un punt blau pàl·lid, Pale Blue Dot.
here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know.
Mira aquest petit punt. És aquí. És casa nostra. Som nosaltres. En ell, tots els teus éssers estimats, tots els teus coneguts, cada ésser humà que ha existit i va viure la seva vida. La suma de totes les nostres alegries i sofriments. Milers de religions segures de si mateixes. Ideologies i doctrines econòmiques.
Cada caçador i recol·lector.
Cada heroi i covard.
Cada creador i destructor de civilitzacions.
Cada rei i camperol.
Cada jove parella enamorada.
Cada mare i pare.
Nen esperançat.
Inventor i explorador.
Cada mestre de la moral.
Cada polític corrupte.
Cada superestrella.
Cada líder suprem. Cada sant i pecador en la història de la nostra espècie va viure allà, en un granet de pols suspès en un raig de sol.
Small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us.
La Terra és l'únic món conegut fins ara on hi trobem vida. No hi ha cap altre lloc, almenys en el futur pròxim, al qual la nostra espècie pogués migrar. Ens agradi o no, ara com ara la Terra és el lloc on ens hem de quedar. Tal vegada no hi hagi una demostració millor de la bogeria dels conceptes humans que aquesta imatge distant del nostre minúscul món. Per mi, subratlla la nostra responsabilitat de tractar-nos millor els uns als altres i de preservar i estimar aquest punt blau pàl·lid, l'única llar que sempre hem conegut.
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
ràdio de les persones, a la ràdio altruista, a la ràdio dels programes, a la ràdio optimista, a la ràdio dels que escolten. Benvingut a Ràdio 90, una experiència diferent que des del cor de la Garrotxa arriba a tot el món. Benvingut a la ràdio Heyo. Heyo. Listen what I say. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural per internet a r90.org i per la FM al 101.4.
La durada prevista de les missions Voyager era de 5 anys, però ja en fa 43 del seu llançament i els científics de la NASA segueixen rebent dades de les sondes a través de la xarxa de l'espai profund DSN, Deep Space Network. Els senyals tarden, a la velocitat de la llum, 14 hores i 20 minuts en arribar a la Voyager 1 i al mateix temps en tornar. En total, doncs, 28 hores i 40 minuts. El 25 d'agost de 2012, la nau Voyager 1, en els confins del sistema solar, abandona el nostre món conegut i s'endinsa en l'espai interestel·lar, en la gran nit del cosmos. A una distància actual de 22.000 milions de quilòmetres del Sol, la Voyager 1 és la nau espacial més allunyada de la Terra, però encara sense sortir del sistema solar. D'aquí uns 300 anys entrarà en el núvol d'Oort. L'esperarà algú allà? Rebrà algú el seu missatge? No, no és gaire probable que algú rebi el missatge de les Voyager. Les distàncies astronòmiques són tan extraordinàries que el contacte és molt improbable, encara que, per descomptat, no impossible. Però aquest fet, que per a la ciència és una greu limitació, no afecta els escriptors o guionistes de ciència-ficció, que no tenen per què respectar sempre i de manera estricta les lleis de la física. Les Voyager apareixen, entre altres obres de ficció, en una pel·lícula de Star Trek i en un episodi de la sèrie Star Trek, Voyager. Però destacaríem sobretot la pel·lícula Starman, dirigida per John Carpenter l'any 1984. Un vehicle espacial s'estavella a Wisconsin, Estats Units. A dins hi viatja un extraterrestre que té la missió de contactar amb els humans com a resposta, precisament, al missatge enviat per la Voyager 2. La meravellosa música de la banda sonora la posava Jack Nitzsche.
Camps magnètics.
Com dèiem abans, la Voyager 1 es troba actualment a uns 22.000 milions de quilòmetres del Sol i no sembla que tingui la més mínima intenció d'aturar-se en la seva llarga travessia interestel·lar. D'aquí 16.900 anys, sí, 16.900, passarà uns 3 anys llum de distància de Pròxima Centauri, l'estrella més propera al nostre Sol. I tampoc s'aturarà allà. D'aquí 44.000 anys, sí, 44.000, passarà gairebé 2 anys llum de distància de l'estrella Gliese 445, una nana vermella de la constel·lació de Camelopardalis. I tampoc s'aturarà allà, seguirà cap endavant en la negra nit de l'espai. D'aquí 492.300 anys, sí, ara hem fet un salt realment espectacular. De 44.000 hem passat com si a res a gairebé 500.000 anys. Doncs llavors passarà una mica més d'un any llum de distància de l'estrella catalogada com a HD28343 de la constel·lació de Taure. I us penseu que l'aventura acabarà allà? De cap manera. Els tècnics creuen que el disc d'or no es tornarà inservible fins d'aquí 1.000 milions d'anys. Ho heu sentit bé? 1.000 milions d'anys.
Today on this 35th anniversary, and say, go Voyager, Go Planetary Society. Exciting and awakening multitudes to the glory of life in the cosmos. Thank you.
Hello from the children of planet Earth.